Benvinguts a la segona temporada de Cultura en Barra. Com sempre, des de l'Ateneu Calero, se portem la cultura de les nostres terres a casa vostra. No cal que es moguéssiu, que naltros ja entrem. Què té de diferent este programa? Doncs que mai sabeu qui és el presentador o la presentadora.
Aquesta setmana el presentador sóc jo, Ramon Margalef. I això és... Cultura en Barra.
Bé, avui el nostre entrevistat és Xavier Figueres Frasnedo. Ell és calero de la Mella de Mar i se'l coneix bàsicament com l'historiador del poble. Se'l coneix com en este nom perquè s'ho ha guanyat a pols. Sí, bueno, parlem de la independència de la Cala, que hi ha el famós dicho de que la independència de la Cala se va conformar en un ranxo de...
D'escrita,
en un romesco, vamos, no me recordo de què, però un romesco. No.
La Cala, des de 1850, abans que arribés el tren, aquí,
sí,
ja tenia gairebé la mateixa població que el Perelló. I ja van començar a sortir el primer moviment de segregació. Després, als anys 70, se torna a remoure. I mentre està a l'Ajuntament del Perelló, el nostre Gallar,
sí, sí, perquè aquesta... estava de regidor o alguna cosa, no?
No, ja va ser, quan és, ell arriba a ser alcalde,
arriba a ser alcalde
del Perelló, aquí va començar a donar el camí, i després ja el que és definitiu és que ja no podia aguantar el Perelló al poble, doblàvem el número d'habitants, era impossible aguantar-ho. Teníem suficient autonomia econòmica i demogràfica com per a independitzar-nos.
Sí, sí, però vull dir, els impostos anaven a parar al Perelló.
Sí, claro. I va costar una mica, però al final no va tenir altre remei. També és veritat que pensa que en aquests moments la política es vivia molt intensament i els polítics comarcals feien tota classe de moviment per atraure gent. I aquí un factor determinant va ser els moviments que hi havia entre el partit liberal i el partit conservador, que encara ja estaven aquests dos partits que feien alternància de poder. I aprofitant un d'aquells moments decideixen arribar a la segregació. No va arribar un. Ara, no vol dir que sota mà...
Sí, que això del romesco de vot ho descartem per sempre ja.
Sí, sí. Bueno. A més, pensa que es va fer molt seriosament. Jo tinc tota la documentació de la segregació amb tots els que donaven suport a la segregació, quan i el per què.
Ara anirem a parlar una mica de la República, la Guerra Civil i la postguerra, el temps que mos doni, no? Este poble estava conformat, ja es votava. Este poble ideològicament no guanyava les esquerres a les votacions. O sigui, no era un poble d'esquerres.
No, aquí les esquerres tenien un 20%, a l'últim quart del segle XIX teníem entre un 20 i un 25%. Aquí tenim un partit radical i tenim un partit liberal i un partit republicà. Hi havia partits republicans. Abans parlàvem de la Vella Quima. La Vella Quima era una republicana confessa que quan se va morir no va voler passar pel cementeri.
No.
Perdó, pel cementeri, per l'església.
L'església.
Va baixar de casa directament a l'ataúd, el van baixar a cordes i al cementeri. I no es va acudir una part de població al comiat. Què vull dir? L'últim quart del segle XIX, aquí hi havia un 20%. Arran entre l'any 1910-1915, l'Andreu Llambrec Vives s'apodera del que és la Societat de Pescadors de Sant Pere.
La Societat de Pescadors, sí.
I a través de les influències comarcals, no és que fes molta cosa, però aquest senyor canalitzava tota la política local. A més, era l'amo de l'Ateneu Obrer, la Flor d'Ametlla, que és l'antic Corralet. I el qui no passava per allí no anava a ballar.
Yeah.
D'aquí va venir que les esquerres van crear el Ball d'Esquerres aquí baix al local de la Vella Quima.
Sí, sí, aquí baix.
Val? Llavors, quan ve este gir? Este gir ve, el primer moviment insurgent, entre cometes, ve a l'octubre del 34. A l'octubre del 34,
sí, tot el moviment,
aprofitant un moviment que parteix d'Astúries,
sí, sí, sí.
Llavors aquí hi ha un moviment i tanquen els vaixells presó a Tarragona els principals líders, entre ells a tots els que eren dirigents del Pòsit de
Pescadors. Clar, perquè això ho tenia molt controlat l'Andreuet, evidentment.
Tot i que ell, quan se va veure apurat i va veure que el moviment aquí al poble prenia força, va enviar un telegrama dient que ell s'adheria al moviment insurgent.
Però també li tenia el nom d'un carrer.
Sí. Sí. I s'hauria de traure, però bueno. Que un carrer que antigament era el carrer d'Amadeo de Savoia.
Sí, era el carrer Amadeo, que els caleros ho coneixem com el carrer Amadeo, era el carrer Amadeo de Savoia.
Aquest carrer es va col·locar quan va passar el rei, anant de visita a Tarragona, que va parar a les diferents estacions i van anar a rebre la gent del poble, el rei Amadeo de Savoia, i llavors aquell carrer que anava cap a l'estació van decidir posar-lo com a carrer Amadeo de Savoia.
Sí, perquè l'estació del tren
estava al mateix lloc que està ara.
I quin any més o menys la localitzem?
El tren passa per aquí l'any 1865. Encara que l'any 1861 ja s'està treballant en tota la part del ferrocarril.
Nosaltres som independents l'any 1870.
1891.
I el tren se fa el 1865.
1865 passa per aquí.
I no passa pel Perelló.
No passa pel Perelló, t'explicaré el perquè. No, sí, perquè la gent del Perelló tingués por de...
Nosaltres érem un barri del Perelló,
sí,
i no passa pel Perelló.
Val. Perquè econòmicament no era rendible. Només era rendible... A veure, tampoc no era rendible que passés per Tortosa, però Tortosa tenia molta fortalesa. El tren havia de passar per tota la costa. Els tortosins van fer molta pressió i van aconseguir la rotonda. Aquí el poble... també s'ha fet molta literatura dient que la gent del Perelló tenien por que es cremessin garrofers i olivers. Això no, és mentida.
No.
Simplement era una qüestió econòmica que el traçat de la línia fèrrea havia de passar en línia recta per la costa perquè era el més,
més barat. És veritat això que diuen de que la cala va ser en plena guerra civil ja menys bombardejada que el Perelló perquè a les eleccions guanyava la FEDE? No tens constància.
No, a veure, no. A veure, aquí la cala van haver, des de la primavera del 38, van haver 5 o 6 bombardejos. Un aquí a dalt del pont, que va tindre un resultat desastrós, un altre a la mar, que van morir la gent que anaven les barquetes, i damunt del poble van caure a la línia del ferrocarril, però no hi havia pont encara, que el tren encara el pont no estava fet en aquesta època, sinó prop del ferrocarril per desmantellar que era el mitjà de comunicació, i després a les escoles nacionals van, per allà a fora van tirar. Però on van tocar més, els bombardejos van ser entre el quilòmetre 2 i el quilòmetre 5, perquè allí estaven totes les tropes del Campesino i l'Ister.
Sí, el quilòmetre 4, vull dir Campesino, el tros que ara tinc un germà, estava, ho tenien ells.
Sí, sí, o sigui, aquí bombardejos, el que passa que al Perelló van tocar més dins la població i aquí teníem tot el gros de l'exèrcit als afores de la població. Per tant, va tocar més al Perelló, van tocar dins la nuclearitat, i aquí van tocar el que és als afores de la població.
Perquè les fortificacions de Port Olivet...
Este és un altre cas molt curiós. Les fortificacions de Port Olivet se fan amb la intenció d'evitar un desembarcament franquista en aquesta costa. Les persones que estaven encarregades allí, aquests militars, van arribar al febrer del 37 i van passar aquí pràcticament tot el 37 i no va passar cap fet inesperat, i a més, suposant que hagués passat algun fet, haguessin tingut un problema, perquè resulta que la munició que van portar no era l'adequada pels canons que havien arribat, Per tant, era aquella desorganització de la República, sí. Aquí es va veure manifesta. Portem uns canons de certa consideració, però després el que és la munició no és l'adequada. I aquesta gent va passar aquí doncs, 8 o 10 mesos menjant i bevent i jugant partits de futbol a la part de cala.
Que pràcticament els diuen els enxufats.
Aquests eren milicians que venien de la part de Manresa i no van tindre pràcticament activitat.
Ni guerra, ni van veure guerra.
Bueno, després els van prendre a Madrid. Entre ells, entre aquestes artilles estava l'Oller.
Ah.
L'Oller, el peixater.
Ah, sí, que després se va dir que
i després peix. Els van enviar cap al centre. I al centre,
era, doncs... era de Reus, l'Oller.
Sí. Però ell pertanyia a aquesta agrupació d'artilleria.
De la República i la Guerra Civil, trobes que hem de tocar algun fet una mica per desmitificar moltes coses que es diuen, no?
Sí. Jo més que desmitificar, no desmitificaria res. A veure, tot el que està escrit ja desmitifica de per si. Però sí que la postguerra me la van explicar d'una manera i en aquest llibre està contada d'una altra amb documents oficials extrets de les fonts franquistes per saber qui va denunciar qui, per què el van denunciar i com va acabar. Molts caleros van acabar, no molts, alguns caleros van acabar fusillats, uns altres van acabar en camps de concentració a Alemanya, molts van estar interns als camps de francesos fins que després no van poder buscar la vida de la seva manera, però vull dir, desmitificar no cal desmitificar res, vull dir, tot el que està escrit és desmitificat per si.
I d'estos no en va haver cap que es va apuntar a la resistència contra Hitler, per exemple?
Sí, hi van haver diversos, entre ells una persona que jo tenia molta amistat, que era Paco Gallar. Paco Gallar Cavaller. Este senyor va estar al maquis, va estar primer als camps de concentració a França i després va estar a la resistència i quan se va acabar la guerra va ser condecorat pel govern francès com a persona destacada i de les primeres persones que va entrar a París quan va ser alliberat. Ah.
També voldria parlar quan la Mar Brama. Quan la Mar Brama és un llibre que has escrit pràcticament de les tragèdies i de la valentia dels nostres pescadors, no? Hi ha molts ressenyables i parla de la inseguretat de la mar i dels morts dels nostres homes passats.
Aquí el pitjor que va... A veure, el mal de la cala va ser no tindre un port en condicions. Molta gent pensa, oh, és que hi havia l'estany, però l'estany no era suficient. Pensa que a partir de 1800, fins a 1800 més o menys, la gent, les embarcacions se podien varar aquí o podien varar en una platja propera. Com en alguns documents consta varats a Pixabaques.
Que sí, perquè les muletes se varaven tirant i posaven els pals en gras, i bueno...
A partir de la segona meitat, la importància del port de l'Estany. Però el port de l'Estany va tindre un infortuni, que és que l'any 1880 va quedar totalment bloquejat.
Sí.
Perquè tot el que és...
com que és un barranc...
La baixada del material de l'uvió
del barranc
va bloquejar totalment el barranc.
Sí.
I han acabat, que això tampoc no està massa...
Està bé lo de la draga, la famosa draga, que va costar que l'administració els oposés una draga. Vamos.
Sí, vull dir, i clar, no hi havia un port en condicions.
No.
Per tant, quan feia molt mal temps, la gent s'anava refugiant moltes vegades quan venia temporal. La gent feia cap a l'Ampolla o a vegades feia cap al Fangar o allí a la Ràpita.
A la Bahia,
buscaven el refugi més...
de les Bahies.
Jo recordo que una vegada, parlant amb un pare, diu, una vegada volíem venir a jugar aquí al Barcelona. Pensa, això devia ser els anys 60, jo me'n recordo de quan va vindre aquí. diu, i veníem de fora i tan mal temps teníem que vam fer cap a l'Ampolla i me vaig perdre el partit. Vull dir, imagina't, però és que en aquella època les embarcacions se les podien dur una ventada i fer cap. Vés a saber on. La falta d'un port en condicions va condicionar tot el que era la pesca, no la pesca, el desenvolupament i la seguretat de les embarcacions del nostre poble.
I de la postguerra, com us podries explicar de la postguerra? En aquest llibre, la postguerra, que... Perquè una de les coses que he vist és que a tot el que tu escrius, pràcticament, aquest llibre té 803 pàgines. No et posiciones mai ideològicament, vull dir, ets molt lineal narrant els fets. Bim, pam, això ve de la font és esta, i no hi ha cap posicionament de dir este fet m'ha agradat els números.
Saps què passa? Que, a veure, la diferència...
Sí, és pràcticament són llibres...
Fidedignes a la realitat.
Sí, a uns documents que els tens aquí, els exposes...
Sempre i quan confrontant fonts. Perquè, per exemple, si un senyor em diu que va passar això, això i això, i jo me trobo el document, a vegades ho contradic. O contradia, per exemple, jo he parlat tant, des de l'any 1980 fins ara ja queden pocs, he parlat amb la gent més gran del poble per veure quin parer tenien d'algunes coses. Però el millor és anar a la realitat. Evidentment que entre línies s'intuïa sempre la tendència d'una persona. I la diferència que hi ha entre una persona que es considera d'esquerres i una de dretes és que el d'esquerres, encara que sembla inconcebible, o escrivint d'esquerres, ha de ser fidel a la realitat, mentre que les dretes, ho han vist amb grapat de testimonis, el que fan és tergiversar contínuament la realitat històrica i portar-se-la al morir. Perquè els documents se poden interpretar de mil maneres, però n'hi ha una que és la fidedigna.
Bé. I per acabar l'entrevista, també Xavier Figueres ha fet tres treballs. Jo recalcaria este, les fotos del Benvinguet, que el coneixem pel Tello, que pràcticament Tello va ser la primera càmera fotogràfica del poble.
La primera.
I que va recollir alguns documents que si no hagués estat ell, doncs no els tindríem, i aquí també estan recollits.
Aquest llibre és una memòria al Benvinguet, és un record al Benvinguet i un homenatge.
A Tello.
Jo sempre li dic el Benvinguet.
Sí. I després publiques este, les del 1900...
No, aquest va ser primer.
Este és el primer.
Sí, aquest va ser...
Aquí també tens fotos del Benvinguet.
Sí, alguna, però totes aquestes fotografies ja no són d'ell. Aquestes fotografies ja podrien ser del fill.
Sí.
Per exemple, les fotografies de quan hi ha un... A veure, les fotografies de l'enterrament de les filles de l'Andreu Llambric, del fill de l'Andreu Llambric Vives, que van morir en un accident mentre anaven a una manifestació franquista a l'any 50, doncs aquestes fotografies eren fetes ja pel jove Tello, pel Tello que hem conegut nosaltres.
Sí.
Pel barber,
home de la Lluïsa.
Oh.
I este és l'últim, dius, no? Les imatges del nostre poble.
Aquesta és un llibre...
És de 1908, aquesta foto, Déu-n'hi-do. L'Ajuntament va condicionar l'accés de les platges perquè hi poguessin anar els forasters a prendre els banys de mar.
És que baixaven a prendre els banys de mar, eh? La gent de la muntanya venia a l'estiu i prenia els banys de mar, llogava la caseta.
Aquestes casetes que hi ha aquí.
Sí, sí.
Curiosa. Esta és l'Ovipòsit abans, quan atracaven els falutxos de vela. Sí. Darrere és del segle XIX.
Aquest llibre forma part d'una col·lecció que s'ha fet a nivell de Catalunya i m'han demanat a mi que fes aquest apartat de tots els, de molts de pobles de costa fent un recull dels aspectes més significatius.
I a Castellà, aquí no tenim cap foto del carrer Major, que pràcticament... Mireu, el carrer Major era el centre, no? Neològic
de... No, bueno, això sí, carrer Major,
sí. El carrer Major està aquí.
Sí, sí.
El centre neològic de... Perquè el poble se conforma al costat de la cala Este, a les coves, a la dreta i a l'esquerra, i al poniente, que encara té una cova que us serveix per guardar els licors i vins.
El carrer Major, que l'Andreuet lo va canviar per Doctor Ferran.
Sí.
I a l'arribar a la República van dir el carrer Major sempre ha sigut este es quedarà amb carrer Major, i el Doctor Ferran, que estava vinculat per parentesc amb els Viles,
sí, clar,
perquè la filla del Doctor Ferran es va casar amb, sí, Josep Vila.
Sí, sí.
Llavors, el carrer del Doctor Ferran el van posar en un carrer nou que es feia aquí dalt, direcció a l'estació.
Pues molt bé, Javi. Jo trobo que a partir d'aquesta entrevista hem aclarit el món.
I el que no s'ha aclarit, en treballs successius, jo calculo que dos o tres treballs i penso que, de moment, descansaré una temporada llarga.
Pues bé,
perquè encara queda feina.
Ha sigut un plaer invitar-te i fer-te l'entrevista, i quedes invitat quan acabis aquest treball amb una posterior entrevista i acabar de llavors definitivament quines han estat les llavors del poble.
Molt bé.
Moltes gràcies, Xavi.
Gràcies a vosaltres.